Media. Notícies.
Bon dia. Els 5 santcugatencs afectats per causes judicials vinculades al procés independentista i a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre encara hauran d'esperar per veure els efectes de la llei d'amnistia. La norma, fruit de l'acord del PSOE amb Junts i Esquerra Republicana i aprovada amb el suport també de Sumar, Bildu, PNB, Podemos i BNG, exonera de tots els actes comesos entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023. Per tant, inclou les consultes del 9 de novembre i de l'1 d'octubre, tot i que deixa fora actes de terrorisme, segons la directiva europea, delictes que hagin provocat mort o lesions greus i tractes inhumans. D'aquesta manera, encara estan pendents de resolució els exconsellers Raül Romeva, Clara Ponsatí i Natàlia Garriga, l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo, i el cap de l'oficina d'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai. Trobar feina a partir de 16 anys i durant els primers anys de vida laboral sovint és una tasca fàcil o, com a mínim, no és quelcom al que una persona jove està habituada. És per això que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de 2024 el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu d'oferir assessorament, acompanyament i orientació personalitzacional a persones d'entre 16 i 29 anys per tal de facilitar una transició professional i laboral. 9 mesos després de la posada en marxa, 121 persones han estat ateses dins d'aquest programa. Escoltem una de les tècniques del programa, Ona Costes.
La persona més jove doncs, necessita una atenció molt més integral doncs, perquè està en una fase en què hi ha moltes transicions de món formatiu, potser a formació més superior o potser la transició al món laboral i necessita doncs, moltes eines per prendre decisions de manera més crítica. No? I en canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys sí que trobem que són persones que ja tenen un perfil professional més definit i ens fan consultes més enfocades.
El programa pretén millorar l'ocupabilitat dels joves de la ciutat com a aspecte fonamental per desenvolupar un projecte vital autònom i satisfactori. I la santcugatenca Berta Ramis és una de les 15 militants de la CUP que formen part de la candidatura única que s'ha presentat per al nou secretariat nacional del partit. Les votacions es faran entre el 6 i el 8 d'octubre i la llista haurà d'obtenir almenys el 50% dels vots emesos. I la 65a marxa infantil reunirà més de 2.000 nens i nenes el pròxim 20 d'octubre en un recorregut d'uns 10 quilòmetres per Collserola. L'edició d'enguany està dedicada al Pi d'en Xandri, que enguany commemora els 250 anys. Així, un any més, la jornada busca transmetre els valors de l'accionisme als infants i als joves, tal com afirma el vocal del Club Muntanyenc Sant Cugat i coordinador de la marxa, Oliver Giralt. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Pablo Palenzuela, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 1 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui dedicada als avis amb motiu de la Setmana de la Gent Gran. Ens acompanyaran Xavier Fornells, Montse Anton i Àlex Pérez, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de la Quarta Bienal Internacional d'Escultura de Valldoreix dels Somnis. Ens acompanyaran la presidenta d'Amicart, impulsora de la Bienal, el president del jurat i la vocal de Cultura de l'MD de Valldoreix. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb la secció de l'UPC, en què parlarem de canvi climàtic, i per acabar farem pinya a l'espai d'entitats amb la colla dels Gausacs. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, a la capgirarem una mica el funcionament perquè volem posar el focus en un tema que forma part de l'organització de la nostra societat i que sovint passem per alt. Avui volem parlar del paper que juguen els avis i les àvies a la nostra vida. I per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils, el Xavier Fornells. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Ben tornat a casa.
Gràcies.
La Montse Anton. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Àlex Pérez. Molt bon dia, Àlex.
Hola,
què
bon
tal?
Dia.
Xavi, Montse, vosaltres representeu, per dir-ho d'alguna manera, el sector dels avis i les àvies, i coneixerem una mica la vostra experiència, i Àlex, en el teu cas, parlarem des de l'altre punt de vista, no? Des del punt de vista dels pares. Us convido primer perquè l'audiència es situï a que m'expliqueu una mica quina és la vostra situació, no? Montse, tu ets iaia, i exerceixes
iaia.
De iaia.
Jo soc iaia, exerceixo de iaia amb molt de gust, perquè de fet és un paper que hem anat definint junts en la família. No es pot generalitzar res. Hi ha tants models d'avis, en el meu cas de iaies, com famílies, per tant, poques generalitzacions. Uh-huh. Parlaré des de la meva experiència, que és una experiència molt reeixida, repeteixo, molt consensuada a nivell familiar, tothom sabem una miqueta on som, i que la gaudeixo moltíssim. Tinc dos nets, un noi de 15 anys i una noia que el mes que ve en farà 13.
Xavi.
Bé, jo faig d'avi, però potser no tant com s'esperaria dels avis, no? Perquè estic en actiu i això, pues, combinar la feina i tot alhora és difícil. Perdoneu, però és que tinc la veu una miqueta agafada. Què més? Jo tinc dos nets, un de 12 anys, que el gener en farà 13, i una de 9 anys. Mira, avui els tinc. El que passa és que m'ha canviat una miqueta la vida, perquè ara ja no està a primària, sinó que ja va a l'insti. I aquí el...
Complica la logística.
El parc central... No. Saps el que complica més la logística? Són les extraescolars. Sí. Sobretot l'esport, perquè està el gran està a boig per l'esport, el bàsquet, i, bueno, entrenaments tot el dia, ni que jugues la NBA, que és on esperes assumir algun dia, no? Amb la qual cosa és difícil de quadrar. Ara, com que ve a dinar els dimarts, perquè així ens veiem, perquè després de seguir se'n va l'anglès i el bàsquet, amb la cosa ja no. I després vaig a buscar la petita, que encara està a primària, al Maragall. I així anem passant. Avui, això és avui, eh? La majoria de vegades els altres avis treballen molt més que jo.
Després parlarem si compagineu aquestes tasques amb altres avis. Àlex, tu estàs en un altre punt encara.
Jo soc pare, tinc el Pau de 6 anys, la Dali de 3, en ple caos. Porto mocs des de fa 3 setmanes, des que va començar l'escola. I bé, també, sí, no deixa de ser també una miqueta... Però avui els avis, per exemple, van a buscar tots dos.
Acosta't al micròfon, però... et deia, Àlex. En el teu cas, pots fer allò que es diu col·loquialment tirar d'avis en el cas que ho necessiteu?
Sí, de fet, teníem una reunió de l'escola el dijous passat, per exemple, i li vaig demanar a ma mare si podia passar-se per casa i ser amb ells i tot això. Si tenim alguna cosa que sigui de nit, d'això, clar, nosaltres som petits, no hem agafat aquesta inèrcia encara de tirar molt d'avis. Més enviat, doncs, ho han reclamat.
Ah, d'acord.
I sí, hem tingut nosaltres quan van néixer érem fora, no érem aquí a Sant Cugat, érem a Londres i jo crec que els trobaven molt a faltar els uns als altres, i no, clar, venim d'aquesta inèrcia, llavors ells normalment ens han reclamat més i més. I el que hem hagut de trobar és una miqueta una rutina, perquè no, hem avis, pares i fills s'acostumin una miqueta, tinguin una miqueta una idea de quan compartiran el temps junts, també.
Aquest consens del que ens parlava la Montse al principi, no?
Sí, perquè jo trobo, repeteixo que tota l'estona parlaré des de la meva experiència, eh? Jo vinc com influïda per la meva iaia paterna, que va exercir molt, i que va ser capaç d'inculcar-me hobbies. O sigui, a mi m'agrada molt el cinema, perquè la meva iaia demanava d'anar al cinema amb mi els dimecres a la tarda i els dissabte a la tarda. Em sembla que m'he vist totes les de tiros, les de l'OST, sembla que me les he vist totes. Alhora, era una dona sense grans estudis, però molt llesta, hi havia dos tipus de contes radiofònics, el tambor i el cascabel. Una era la Ràdio Barcelona i l'altra em sembla que era Ràdio Espanya, no me'n recordo. I sé que per horari escolar jo em podia escoltar un i ella podia escoltar l'altre. Doncs al cap de setmana, quan ens veiem per anar al cine, abans ens explicàvem els contes. Per mi això va ser un referent tan important que és una cosa que he intentat replicar d'alguna manera, no? Hi ha un altre model que a mi m'ha ajudat molt, que és una persona extraordinària, que és la Carme Tió, que la Carme Tió, que ha acompanyat a famílies durant molts anys, sempre deia: és molt important saber reservar espais propis pels avis. I des de que van néixer el Jan, en aquest cas, que és el de 15 anys, jo els vaig oferir al fill i a la seva dona, que si volien jo els regalava una tarda a la setmana mentre els nanos volguessin, i des de que ells volguessin, perquè és clar, primer la criatura mamava i la cosa era una mica més complicada. Però sí que, per exemple, això de que abans apuntava el Xavi, d'un dia a la setmana fix, en bona hora ho digui, encara avui es manté que
això, un compromís era vigent.
Sí. Quan han estat més petits, doncs hem anat a buscar-los a escola, han anat a l'extraescolar que tocava, hem fet sopar, i finalment s'ha convertit en un dia bonic que també venen els pares a sopar. Per tant, és com una retrobada familiar de tots plegats. I entremig, Xavi, t'entenc, perquè quan passen a l'institut, doncs ara, per exemple, la petita també s'ha autoadjudicat un dia per venir a dinar de més a més.
O sigui, van al mateix institut.
Aquí no hi ha hagut consens en aquest autoadjudicament del dinar.
No, però a mi m'ha agradat que fos la neta qui el d'alguna manera el reclamés, ja em sembla bé. No és cap imposició. Que us va bé que vingui? Bé, doncs bé, va bé que vingui, si va bé que ho regularitzem, perquè, a veure, a mi aquesta fase de iaia, ara ja estic jubiladíssima, però és que em va agafar en plena voràgina laboral, amb molta feina, i també era necessari endreçar-nos. Jo crec que ens ha anat bé a tots, crec.
Xavi, tu et veus reflectit en algun dels teus avis, en el paper d'avi?
Bé, malauradament no vaig conèixer els meus avis, pràcticament. Dos, un va morir, la meva àvia materna va morir, per part de mare, va morir l'any 40, plena guerra, va tenir Canet d'Adri, a Girona, va morir d'apendicitis, però no va arribar cap metge, ja està. Va passar així, és el que va explicar la meva mare després, que tenia 9 anys. I el meu avi va estar als camps d'Argelers i va agafar ja una malaltia i va morir uns anys després a Narbona i està en una fosa comuna. Els altres dos avis, de part de pare, els vaig conèixer a... No funciona el micro, és la meva veu, és que no... no perquè estic... Una, no sé què em passa... va morir quan tenia jo 2 anys i l'altre, em sembla, 4, no massa més, i vivien a un poble i nosaltres vivien un altre, i no vaig tenir massa relació, tinc alguna visió.
Però no vas tenir aquesta relació amb els avis.
No em van fer d'avi, en el sentit que estem parlant aquí.
Per tant,
jo no tinc cap referent, diguéssim, d'avi, i bueno, jo estic en aquesta fase que va viure la Montse fa uns anys enrere, d'estar treballant i combinar, no? Tinc sort de que els altres avis sí que estan jubilats i a més ho fan fantàsticament i són uns grans avis, i jo doncs, me limito el dia que em toca i, algun... i després ara també anava amb els caps de setmana girats perquè el meu treballava, ara deixava de treballar, per tant tornarem a recuperar els caps de setmana per fer trobades.
Aquesta que és... vida familiar.
Sí, també hem estat visquent a l'estranger temps, bueno, tot això...
És el que deia la Montse, que cada família...
Sí, sí, són situacions complexes i que et vas adaptant. Però bé, els vas veure com fan un salt aquí, no? Ens hem passat moltes tardes fotent pilotades aquí a la plaça, al monestir, jugant, no sé, donant voltes per tota l'àrea aquesta, i a vegades costa de veure on són, perquè estàs fent allà el cafè al bar, vas mirant, i tot de cop ja no hi són. Van marxar, també, però venen 4 o 5 nens, o juguen amb el de la classe, sí. No? I clar, el monestir és molt gran, i a vegades t'espantes, i els has d'anar a buscar.
Cal una vigilància més activa quan són més petits,
oi? Sí, sí.
Àlex, no sé si tu veus els teus pares el reflex amb els teus fills, la relació que tu haguessis pogut tenir amb els teus avis, en el cas que l'haguessis pogut
sí,
tenir.
Sí, semblant, suposo que en la seva manera... Jo tinc gran record dels meus avis. Eren fills de... Per situar-vos una miqueta, però van néixer al voltant de la Guerra Civil, immigrants castellans i andalusos, vinguts a Catalunya, i no, bueno, hi ha una mica de desarrollismo i de tirar endavant, però molt, molt, molt treballadors, i per mi van ser, sense voler, una mica referents, sobretot les àvies, per aquesta proximitat emocional, però també els avis, per com marcaven. I tinc un gran record, encara que no fos de molt de jugar, només potser suposo que els valors que transmetien o les idees, el ser-hi, sí. Tinc molt bons records i suposo, espero, potser projecto, potser ho idealitzo, però avui m'agradaria que tinguessin una relació semblant. I tot just, és una cosa... És curiós com de dinàmiques són, però és una cosa que van ajustant entre ells, entre avis i nets, quin és aquell espai comú, no? Que al principi ni uns ni d'altres sabien ben bé com relacionar-se, quins eren els patrons de conducta entre ells, que són nens petits. I ara veig cadascú que ha trobat el seu lloc còmode, el seu espai, on s'hi troba bé i on es relaciona d'una manera molt positiva, jo trobo.
Segur que tots teniu fills. La relació que es té amb els fills i la relació que es té amb els nets és molt diferent. No sé si creieu que és veritat allò de els pares crien i els avis una mica malcrien. No sé si sou igual d'estrictes amb els vostres nets que ho vau ser amb els vostres fills.
Mira, això va dies, saps? Va dies. No, una cosa que... A veure, aquí parlo jo, però podria parlar el meu marit, perquè és una cosa molt compartida i, per tant, parlo jo perquè he vingut jo. De fet, una cosa que hem tingut sempre clara és que som els avis, que vol dir que hi ha algú que té el protagonisme absolut quan a pautes de conducta, quan a paràmetres educatius, quan a limitacions, etcètera. Sí que és veritat que de vegades es produeixen petites transgressions. Què voldràs veure? Si no li dius a la mami, una Coca-Cola. Si no li diré a la mami. Aquest nivell, sí. Aquest nivell, sí. Però a grans trets, no. I jo el que sí que em reconec és que sóc molt patidora. Aleshores, el patir dels fills sabia que només m'havia de donar explicacions a mi. Si els hi passa res als nets, m'agafa allò...
Encara pateixes més que amb els teus fills.
Jo sí. Mira, sense anar més lluny, no fa massa, la petita va tenir un cop de calor aquí a la plaça del monestir amb una fira, anava massa abrigada, i se'n va desmaiar. Aquells segons... Fins que jo vaig saber aplicar el que jo sé aplicar, perquè he estat mestra molts anys i hi ha coses que les sé fer. Vaig treure tothom del voltant, vaig dir a tothom que es calmés. A on truquem? No truquen enlloc. Deixi'm que jo em faci responsable de la situació. I que la nena reaccionés. Ja està, era un desmai. Aquells segons no els hi desitjo el pitjor enemic. Tinc el millor fill i la millor jove del món i sé que hagués passat el que hagués passat, mai m'hagueren retret res. Però sóc jo la que pateixo infinit Vull dir, per tant, quan era mare, i sóc mare, pateixo pels meus fills, però és un patir molt, per mi molt diferent. I, en canvi, amb els nets, em sento sempre amb aquella cosa de sigues prudent, no et passis pel davant, ells tenen les seves pautes. I una cosa que sí que és veritat que he après també és a mossegar-me la llengua, perquè hi ha coses que de vegades...
T'ho faries diferent.
T'ho faries diferent, clar, i és així, i t'has de mossegar la llengua. I una cosa, segur que l'he feta malament en moltes ocasions, però a consciència el que no he volgut mai és contradir-los. És a dir, si els pares diuen això, és això el que val. Estiguis a casa seva o estiguis a casa meva. I les petites transgressions jo trobo que formen la sal de la vida. Ja està.
Xavi, tu que ets, que ets transgressor de mena, deixa'm-ho dir així.
No, 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 tampoc no. Com? Estic amb el que ella diu, has de seguir, hi ha una sèrie de pautes que els has de seguir. A casa meva, la meva filla i el seu home són molt organitzats, són persones organitzades. Més que jo, i jo soc una mica desorganitzat perquè m'assabarregen la feina, la vida personal, familiar, depèn de les hores dels dies, perquè tinc una cosa a les 8 del vespre, tinc una cosa... Bueno, i això a vegades fa una miqueta més complicat, no? Espero que tornem a la normalitat dels caps de setmana, que era, ja quedaves, muntaves el dinar, perquè cuinar forma part de la... no sé, de la nostra vida. Tinc una nena més petita, bueno, té 22 anys.
Una noia.
Li encanta cuinar, la veus com cuina. És una... I aquests, els petits d'aquesta s'hi enganxen. I a casa la meva filla gran també li agrada molt cuinar. I això de la cuina forma part de... comences a cuinar el vermut, no sé què vas fent, i la xerrada, i uns circulen per aquí, per allà, i fins... Bueno, aquesta, això...
L'eix conductor de les trobades familiars,
això només ho pots fer durant el cap de setmana, no? I, bé, ara estem reconstruint.
Ara he tret dos temes, perdona que interrompi.
No, no, endavant, et volia preguntar com ho vivies tu, no? Si li havies de dir als teus pares, aquí... qui posa les línies sóc jo, si us plau, no us passeu de la línia, si t'ho respecten, si no t'ho respecten, si aquestes trampes que són petites, com diu la Montse de la Coca-Cola, i no ho diguis a la iaia, que són coses poc importants, diguéssim, o com
sí, us organitzem? Sí, ha estat un procés, perquè som petits i no ens en recordàvem de... sembla una obvietat, però, clar, els pares són els fills dels avis. Hi havia un ordre d'autoritat allà pendent, de criteri, i, a més... aquesta família pot ser que s'ampliï, hi hagi un avi, dos avis, tres avis, quatre avis diferents, un o dos membres com a pares. El que vull dir és que el criteri ha de tornar a acordar-se i ja no és tan uniforme, i hem tingut un període de negociació d'ajustar aquests criteris. No paren de saltar-se les normes imposades pels pares, i trobo que, bueno, fem la vista gorda una miqueta, però hem de fer veure que no ho veiem ara. Abans ens emprenyàvem al principi, quan érem molt petits, què és això de tant de sucre? Què és això d'aquestes hores de pantalles, etc. I a mi em fa gràcia, perquè els malcrien, els mimen, els poden malcriar potser, però després hi ha altres criteris que marquen molt, molt més, molt més fortament. És a dir, els hi posen límits, uns altres límits diferents als pares, a vegades. I això ho trobo interessant, al principi...
No xoca per això, entre els vostres límits i els dels,
sí,
els dels avis?
Sí, i al principi tractàvem d'imposar, si pot ser, el nostre criteri dels pares, i amb el temps ens hem adonat que els fills són prou intel·ligents com per adaptar-se un cop creixen, i entendre que la gent, la societat, els llocs tenen diferents criteris i potser s'hi han d'adaptar a diferents normes o formes de viure. En general, tenim uns avis molt respectuosos amb el nostre criteri i procuren seguir-lo, però després...
Hi ha aquestes llibertats creatives,
sí,
no? Per dir-ho d'alguna manera.
Anava a dir que respecte això que deia el Xavi dels espais comuns aquests, no? La cuina m'ha recordat, no? Clar, jo no havia cuinat amb els meus avis, amb una de les àvies, sí. I hi ha una pèrdua una miqueta de transmissió bueno, culinària, que això és un altre tema. Però ara és interessant perquè el Pau, bueno, els meus dos fills, cuinen, fan pastissos amb el seu avi, dibuixen amb la seva àvia o se'n van a comprar amb l'altra àvia. I són petites rutines o activitats quotidianes que a vegades no, com a pares no hi arribem, i els avis al final els hi transmeten aquest plaer i està molt bé.
Com aquest record que tenia la Montse, no?, amb la seva àvia del cinema i la ràdio.
I encara no he dit el record que tinc de l'avi matern, que la meva família prové de l'Aragó i tinc bona part encara dedicada a la pagesia. Per enveja dels meus cosins d'allà, com que el meu avi em veia molt poquets cops l'any, el dia que hi anava, jo era la que es tirava de dalt a baix per les muntanyetes de blat, la que s'enfilava més amunt del cirerer fins que venia ma mare i em treia perquè sabia que a continuació vindria el mal de panxa, i els meus cosins sempre deien: ja ha venido la catalana mimada. Tinc molt bona relació amb els meus cosins, però el meu avi tenia com una debilitat, era el meu padrí, i aleshores i em deixava fer, clar, totes les transgressions que els meus cosins no podien
perquè
fer per la quotidianitat, si no haguérem recollit el blat, sí. No sé si m'enteneu. No, i una cosa que jo vaig veient de lo que anem parlant i que a mi mateix em reflecteixo és: no hi ha un paper lineal. El vas com reajustant a cada moment, això que ha dit el Xavi, anem, és de començar. Ara vivim un altre moment perquè el gran ha entrat a secundària, doncs sí senyor, és un moment. I quan els nanos doncs ja tenen una certa autonomia, no? Doncs sí senyor, és un moment. I com tu també t'has d'ajustar.
Les relacions són vives,
oi? Exacte. No és allò de dir, ja el tinc, ja sé com faré de iaia. No tens res.
No, perquè una iaia és la iaia amb 65, també, no? I el nen amb 3, i l'altra és la iaia amb 75 i el nen amb 15.
Sí. No, clar, 73, eh? Ara no ens passessin.
No parlava de tu,
73 fins l'11 de setembre.
No voldria pas.
A veure, no, el que vull dir és que és un tema viu i que has d'estar també amb moltes alertes posades, eh? Perquè justament ha sortit així com de passada el tema de les maquinetes, de les
pantalles, els videojocs...
Sortia de les pantalles, clar. Si volguessis, no en tindries de feina amb els nets, perquè passaríem del mòbil a l'ordinador, de l'ordinador a la tablet, i de la tablet a l'altre ordinador, i ja està, ja tindríem la tarda feta. Llavors també és una qüestió de trobar espais, de dir què més podem fer. La cuina, el Xavi i l'Àlex ho han apuntat, jo també, jo amb els nanos hem cuinat i cuinem moltíssim, però també, per exemple, nosaltres hem instaurat el tema dels jocs de taula. Ens encanten, sí, els jocs de taula, i els hem instaurat. Llavors, per exemple, ara una rutina, els dies que els tenim més continuadament, èpoques de vacances, ells mateixos han establert una rutina. Dinem. Diuen que se'n van a descansar damunt del nostre llit perquè és que estan molt cansats. Això vol dir que van a jugar amb la màquina corresponent. I llavors els dic, bé, però quan l'avi es desperti de la becaina, farem un joc de taula. I llavors ja se sap, o sigui, és dinar, és descansem damunt del vostre llit i fem un joc de taula. I ja està, hi ha més o menys, però és el que acabem fent. I això és el que diem també, de que anem marcant en cada moment. Això no ho pots fer amb un nen de 6 anys d'aquesta manera, i jo suposo que amb nosaltres té una vigència ja prop de la caducitat. Però que de mica en mica no hi ha un paper d'avi o d'àvia o de iaia definit, sinó que t'has d'anar adaptant des del respecte, des de l'intentar entendre, i també, per què no, des de vegades la confrontació, perquè no tots són flors i violes, cuidado, eh? Ni amb els pares, ni amb els nets, ni entre nosaltres. De vegades a tu et sembla que has de ser una mica més permissiu i a l'altre li sembla que has de ser una miqueta més contundent. Bé, doncs, és aquest ajust. Eh?
Hem estat parlant gairebé
Tenim una iaia, però tenim una gran pedagoga.
Exacte.
Aquesta tertúlia.
Avui no toca.
Hem estat parlant gairebé durant tota la tertúlia d'aquest paper dels avis, però podíem parlar que hem parlat d'uns avis que d'alguna manera ho són des del privilegi, no? Des del voler ser avis i voler exercir, però hi ha molts models de família, ho apuntàvem quan hem començat i ho parlàvem abans amb la Montse, i aquelles famílies que necessiten els avis per qüestions econòmiques, per qüestions de conciliació laboral. En aquests moments en aquest país la conciliació laboral, doncs diríem que podria estar a les beceroles. Per moltes famílies es fa complicat portar els nens a l'escola i anar-los a buscar, ni que sigui això. Tenim exemples com a Suècia, on la baixa de maternitat i paternitat són 480 dies, i des d'aquest any a més es podran cedir algun d'aquests dies als avis i les àvies, que podran exercir d'avis i d'àvies cobrant. Què passa quan els avis ho han de ser per força?
Això no és Suècia.
Això no és Suècia, ja ho diu la sèrie.
I això no és Suècia.
I no ho serem per molts paràmetres que no casen, i Suècia es pot permetre algunes coses que aquí no passaran. A banda de que tenim un sistema, diguéssim, d'organització social molt... que queda molt clar que si els pares no poden, i poden els avis, ho faran els avis. No hi ha discussió.
Creieu que a vegades es dona per fet.
Sí, es dona per fet.
Sense preguntar als avis,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo recomanaria...
No és el meu cas, perquè no he tingut pràcticament cap... Bueno, no, llevat dels dies que m'assignen i ja m'organitzo i això, no tinc... A vegades passa, no? Papa, pots portar-los perquè anem al metge, o estic a Madrid, o estic a... no sé, això passa, no? Però això és puntual, però per norma no m'hi he trobat. Però sí que hi ha casos que és per normes, o sigui que... I no té massa regla, això no s'arregla.
Jo recomano, per l'anàlisi i la reflexió, un article que surt just avui a La Vanguardia, de la Susana Cuadrado, on parla de les àvies esclaves una mica i de les contradiccions que hi ha entre el que les dones, per exemple, de la meva generació, vam fer per ser dones independents, tenir una feina, tararà, i que ara arriba la jubilació i et trobes encadenada en un altre costat.
En aquest paper de cuidadora.
Exacte. I aleshores, què passa quan algú diu no? Jo ja us donaré el cop de mà que jo trobi pertinent, però jo he lluitat per unes altres coses. Postura absolutament lícita. És a dir, aquí no hi ha màximes de res. Per això jo, abans d'obrir micros, ja t'he dit, hi ha tantes maneres de fer d'avi, de iaia, d'avis i tot el que sigui, com models de família. Però no oblidem que hi ha moltes lluites a nivell social, a nivell de drets conquerits, a nivell de llibertats. Vull dir que tot això s'ha d'anar analitzant cada moment. I clar, jo el que veig és que tant el Xavi com jo, Àlex, tu encara no ets avi, estem fent una anàlisi des del privilegi. Des del privilegi de que hem pogut triar, i que si diem un no, la contrapart, que en aquest cas els fills, ho entendran perfectament. Però és que hi ha moments que no es pot entendre. O tens suport o no te'n surts.
Sí.
El món laboral és molt dur. Aleshores, clar, siguem molt respectuosos amb totes les postures, tinguem els ulls molt oberts, aprenguem molt els uns dels altres, però no fem models de oi que bé, això és el que toca. No toca res. O toca tot.
Àlex.
La banda laboral és horrorosa. Hi ha molta varietat. No som Suècia, però hi ha petites... Hi ha Suècies i hi ha encara anys 50 en l'àrea laboral. Els pares i mares, la majoria que jo veig a les escoles, amb prou feines poden arribar i han de fer malabars per fer aquestes, és a dir, portar-los i recollir-los, si encara no som prou grans per anar-hi per ells mateixos, no? I les extraescolars, bé, a vegades no saps si són una estratègia per guanyar temps i poder fer la jornada laboral o bé un interès de desenvolupament de l'infant. I les obligacions dels avis, no ho sé, i aquí entraríem en batalla generacional, no? És a dir... a mi quan jo vaig néixer els meus avis tenien al voltant de la quarantena, 45, 50, eren molt joves per ser avis, i ens havien tingut amb 20 i pocs els nostres pares. Ara potser anem més tard, ens incorporem més tard i pitjor al mercat laboral. No sé si és un debat intergeneracional, però tota aquesta circumstància fa que arribis més tard. I tot i així, els avis els veig actius amb la seva pròpia vida, òbviament, i molt més actius que els meus avis aleshores. I això és perfecte, i està molt bé. A nosaltres ens diuen que no, però entenc que hi ha altres famílies que puguin patir per quadrar, ja sigui aquest temps de manera a la feina o econòmicament, poder arribar a cobrir-ho amb cangurs, històries i tot
i
això.
I entren qüestions econòmiques, clar, també.
Exacte.
És una mica...
és que és això, també. Vull dir, hem parlat extraescolars o de cangurs, però tot això té un cost. Vull dir, no tenim un servei mínimament assequible, ja no dic gratuït, però mínimament assequible de moltes extraescolars a l'ús, o de molts cangurs a l'ús extraescolar, econòmic. Llavors, clar, recordem, sembla que ens n'hàgim oblidat, i no ho dic per la tertúlia, perquè no, però que es deia que de la crisi econòmica del 2008 moltes famílies van sobreviure gràcies a les pensions dels avis. Sí. Això també ha creat un tipus de relacions, de vincles, de dependències, d'obligacions, tarara, tarara, tarara. Vull dir que quan analitzem els papers intergeneracionals, jo sempre crec que s'han de contextualitzar molt. Repeteixo, el Xavi i jo estem analitzant el paper dels avis des del punt de vista de la tria, una mica del benestar, perquè els fills disposats a escoltar un no perquè saben que se'ls pot dir un no perquè després hi haurà un sí, però moltes famílies això no poden. O és. Per tant, molt de respecte a tot, perquè ens organitzem com podem.
Doncs em sembla una manera magnífica de posar punt final a aquesta tertúlia, que hem arribat al punt de 4:45. Ens han quedat un munt de temes per tractar. Això ens demostra que és una qüestió, doncs, que genera molt debat, que genera molts models, ho explicava molt bé la Montse ara, i ens emplacem a trobar-nos més endavant a seguir-ne parlant. Jo només us vull donar les gràcies per compartir amb nosaltres la vostra experiència. Ha estat un plaer escoltar-la. I amb aquesta ment oberta que diu la Montse, per entendre que hi ha molts models, que no jutgem els altres i que tinguem els ulls ben oberts, i amb aquest article pendent de llegir de La Vanguardia. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-nos.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat 100%. servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant
Cugat. La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui sabrem si Valldoreix ho té tot a punt per a la quarta edició de la Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis, que un any més omplirà d'art el Parc de Sant Cebrià del 26 d'octubre al 27 de desembre. Per parlar-ne, avui hem convidat la presidenta d'Amicart, impulsora també d'aquesta Bienal, la Marcènia Baqués. Molt bon dia, Marcènia.
Bon dia.
L'escultor i president del jurat d'aquesta Bienal, Josep Roy, bon dia.
Bon dia.
I la vocal de Cultura de l'IMD de Valldoreix, la Susana Casta, bon dia.
Bon dia.
Bé, Marcènia, començarem amb tu, perquè després de tres bienals, amb una petita interrupció obligada per la pandèmia, com afronteu aquesta quarta edició del certamen? Podem dir que ja està consolidada aquesta cita?
Jo crec que està consolidada i estem bastant orgullosos del que hem fet. El que passa és que encara falten cosetes i estem tractant de quadrar tota la Bienal, perquè la instal·lació de les obres, que començarem a parlar la setmana que ve, ja hi ha un projecte fet, i això porta molt, molt de treball, perquè requereix que els arquitectes facin la planificació, després la brigada que ha de treballar, i cada obra té el seu intrínculis, o sigui que és bastant complex. Encara també necessitem més sponsors, és una Bienal que dobla els premis, principalment perquè una obra d'escultura i de dimensions grans requereix que uns materials costosos, un treball d'un artista bastant important, i hem pensat que sí, que ja els premis haurien d'anar pujant una mica com aquest any.
Mm. Marcènia, o potser el Josep també ens pot respondre, president del jurat, enguany heu seleccionat una dotzena d'artistes d'entre una vintena d'aspirants. No sé si ha estat difícil fer aquesta selecció.
Sempre és difícil, perquè totes les propostes tenen pues, el seu interès, però clar, nosaltres havíem viabilitzat que les escultures, primer, no tinguessin cap mena de perill, perquè algunes escultures que no siguin transitables, que no siguin punxants, etcètera, etcètera. Un altre factor és que siguin aptes per l'espai exterior, vull dir que tinguin una estabilitat, vull dir, de materials, vull dir, estables, per la pluja, vull dir, per el que sigui, i l'altre, l'escala, vull dir, han pujat d'un mínim de metro i mig a 3 metres, perquè anar a l'exterior, el format queda molt absorbit per l'entorn. Llavors, si són molt petites, vull dir, no tenen presència en un espai interior. En un espai interior, vull dir, és molt diferent, però en un espai exterior, vull dir, existe una certa, vull dir, dimensió i una certa relació amb el seu entorn. Entorn natural, entorn urbà, vull dir, etc.
I quin paper ha jugat dins de totes aquestes condicions la qüestió o la part més artística, més creativa?
Bueno, això vull dir que és com bastant garantitzat per la diversitat de membres del jurat, que tots són, vull dir, professionals, i llavors tots porten, vull dir, molts anys, vull dir triant i treballant amb el amb l'escultura, amb l'art, amb l'entorn, etc.
Mm. Abans la Marcènia explicava doncs, tot aquest procés de com s'ha de treballar, com s'ha de preparar el terreny per exposar totes aquestes obres. Com ho feu a l'hora de pensar com es col·loquen, com es distribueixen aquestes obres que heu seleccionat en l'espai que teniu?
Dos arquitectes que, per dir-ho, paisatgistes, que saben una mica de com s'hauria d'instal·lar cada obra, perquè té unes necessitats, una inclinació del terreny, una varietat i un tamany. Cada obra és un món. I el que fan és un estudi de cada obra i plantegen la seva fórmula per instal·lar-les dintre de l'espai del parc, en quin lloc aniria bé. Després està la brigada, que fan la cimentació de l'obra, si cal, a vegades no, perquè són obres molt pesades i no requereixen molta història, però això està tot molt calculat, inclús l'entrega. Un dia entrega un dia entrega... Perquè no es poden deixar les obres a la buena de Dios. S'han de fer instal·lacions quan arribin la obra. Doncs tenim dues setmanes perquè ho facin.
Mm. Bueno, pues, i també, digues, Josep. Per la part, vull dir, de la MD, està l'escultor, el Pep Codó, que també està coordinat amb aquests dos arquitectes. Vull dir, perquè ell després... ell diu... alliberarà alguna d'aquestes obres per l'itinerari escultòric de Sant Cugat. Vull dir que és tot un equip. De Valdoreix. Vull dir que també és tot un equip. Vull dir, en el cas aquest de tres persones professionals que pensaran la forma estable de poder instal·lar aquestes obres.
Que no es pensi ningú que està posat a la babalà.
No, perquè a més vull dir, estem que fer peanes, estem que fer anclatges, vull dir, posant al terra, perquè no hi hagi perill de que es tombin o que puguin tindre, vull dir, qualsevol perill, no? És això.
L'organització lliurarà dos premis de 10.000 euros, un que tindrà en compte la originalitat dels materials i l'altre el missatge artístic, i també s'entregarà un guardó de 5.000 euros adreçat a artistes de menys de 35 anys. És un bon reclam per participar-hi, i a més, una de les obres guanyadores s'inclourà al recorregut escultòric de Valldoreix, l'altra passarà a formar part del patrimoni de Sant Cugat, i la de l'artista emergent s'inclourà dins del fons artístic de Micart. Susana, creus que és important que Valldoreix impulsi l'activitat artística a través d'aquestes iniciatives?
Clar que sí. Per suposat, jo una de les coses que ja li vaig dir sempre a Marcènia, que és una força de la naturalesa, és que, en principi, el més important que està fent a Micart en aquests moments és portar tot el que és la cultura al carrer. És importantíssim que la gent pugui gaudir de Valldoreix i després pugui gaudir també de les escultures. Penso que és obligació de les administracions poder fer aquesta tasca. Llavors, sí, considero que és molt important. Sí, sí.
Parla'ns una mica de la col·laboració que fa l'MD amb aquesta Bienal.
Amb aquesta Bienal nosaltres el que fem és signem un conveni amb Micart, amb unes regles, i llavors ells després fan el seu plec de condicions, que és d'ells. Nosaltres el que fem és ajudar i col·laborar i acompanyar amb Micart en tot això que necessitin. En principi, com diu, és la quarta Bienal, per mi és la primera, perquè jo és la primera vegada que ho faig. De veritat que ha sigut molt, molt interessant. Ha donat molta feina, és veritat, però bueno, al final hem de dir que hem aconseguit unes coses que amb les que tots estem contents. I bueno, més enllà de la part econòmica, que sí, que hem apujat un 50% el que és el premi amb el que fèiem els anys anteriors, i després no sé ben bé el percentatge de el que ens costa internament a nosaltres a la MD, però ha pujat bastant. I pensem que la brigada s'ocupa, la mateixa brigada que s'ocupa de fer això és la que s'ocupa també de tot Valldoreix. Llavors és una mica complicat, traiem hores de tot arreu, perquè en principi hem de complir uns plaços i bueno, hem d'aconseguir que al final al desembre, una cosa així, serà, estigui tot preparat per fer un recorregut com demana pel parc de Sant Cebrià.
Al novembre. Al novembre octubre, és... final d'octubre.
Però era novembre al final?
No, octubre, final d'octubre.
26 d'octubre, 27 de desembre.
Vale, vale, vale. Sí, pensava que anàvem més retrasats, no sé per què.
I parlant de suports, ens parlava, Susana, del suport de la col·laboració de l'EMD. També heu tingut suport de l'Ajuntament de Sant Cugat?
Bueno, en principi sí. Jo he estat una mica al marge, d'això ho ha gestionat tot. Ja et diria que nosaltres el que som més és col·laboradors, no som organitzadors. Llavors, l'última bienal sí que va ser l'AMD organitzadora. Nosaltres hem decidit que hem de tornar un altre cop a les bienals anteriors, a la manera d'organitzar les bienals interiors i deixar que ells, que són els professionals, al costat del Pep Godó, que és el representant nostre de l'AMD, que ho facin ells, perquè crec que ho fan molt bé i no necessiten intervencions de l'AMD. Llavors, bueno, ells m'han dit, a mi la Marcènia m'ha dit que en principi hi ha col·laboració de l'Ajuntament i jo, bueno, aplaudeixo aquesta col·laboració i encara li diria que fessin més i que ajudessin més, i sé que tenen una tasca enorme, perquè és una feinada el que estan fent de buscar col·laboracions econòmiques externes d'empreses i de comerços i tot això. Llavors, bueno, jo també, per la nostra part, també hem estat parlant amb alguns comerços a Valdoreig, a veure què és el que podem fer, perquè el que diu la Marcènia és això, vull dir, hem de pujar el preu dels premis, és fonamental. És fonamental.
Marcènia, a banda de les obres, òbviament, quines novetats podem trobar en aquesta bienal?
Això dels premis, que ja ho sabeu, que s'ha endarrerit tota l'apsa de present. El problema va ser que normalment teníem 5-6 mesos per fer la distribució de les bases, doncs hi havia més temps perquè els artistes poguessin participar. Hem tingut apenas 3 mesos,
2 o 3 mesos.
I ha estat molt estret el temps de publicació de bases, doncs no han participat tants artistes com altres vegades. De totes maneres, com ha dit el Josep Roy, s'ha fet una selecció encara més important, no?, de les obres, amb més qualitat, han participat artistes una mica més importants, perquè, clar, què passa amb l'escultura? L'escultura requereix, a més de treball de l'artista, uns materials caríssims. Després el transport és complicadíssim, perquè han de ser grues amb aquestes de, com es diu, de pluma, són molt, molt difícils de transportar. I els artistes s'ho pensen, no?, quan han de fer una obra tan gran, perquè tampoc saben si guanyaran o no. A mi em va trucar un artista i em va dir, no, jo vull participar, però què passa? Què retribució tindré? Mira, la retribució que tenim nosaltres és posar la seva escultura a un lloc preciós de Sant Cugat Valdoreig, donar-li tota la publicitat del món, fer un catàleg molt, però molt especialitzat, que no és qualsevol cosa, i després l'artista s'emporta l'obra. A mi que res queda amb res si no guanya el premi. Doncs ens passa això sovint, que a l'artista li costa participar. Li costa participar per això, perquè, clar, fer l'escultura, tants diners, no? Alguns artistes no fan l'obra especialment per la bienal, però a altres els hi costa fer una obra especialment, o el normal és que tinguin obres i vulguin participar, però altres no. O sigui que és bastant complex això de la participació en una bienal d'escultura.
Ja, ara tenia curiositat per saber d'aquesta selecció d'artistes que heu tingut, sabem d'on són?
Sí, n'hi ha de nacionals, d'internacionals i de locals.
I locals també?
Sí, també. Sí. El que passa és que potser anar als locals ho tenen més fàcil per la proximitat, però, clar, vull dir, alguns no són tan professionals com els que venen de més lluny, no? Llavors, el que costa, bàsicament, és que diu, hi ha un premi de 10.000 euros màxim, no? I algunes peces amb aquests formats de més de 3 metres valen una mitjana d'almenys uns 14-15.000 euros.
Fins 50. Hem tingut obres de 20.000 euros.
I llavors, clar, dius, participo, és purament gratia et amore, és una mica Vull dir, la cosa aquesta...
Era una mica la història de sempre amb els artistes, sí, no? Que, sí, que sembla que mai no es paga, no, no es paga prou el treball.
Sembla que, pues, que els artistes no mengen, no tenen tal, no? Vull dir que sembla que, bueno, que no és una professió, vaja, que no és una professió, vull dir, com una altra. I clar, i s'han de guanyar, pues, la vida. I els artistes no, no poden invertir molts, molt, pues, molts diners... I llavors dius, fem una escultura, ens costa 14.000 euros, o el que sigui.
O 20, o 30.
Pues o 20. La presentem, vull dir aquí, pot haver-hi, pues, un premi de 10.000. I si no guanya aquesta escultura, on la poses? 3 metres a casa? I no tothom té, vull dir, aquestes 8 condicions. Però bueno, però es fa.
És una manera de que la... l'escultura es doni a conèixer al carrer, perquè si no, perquè és difícil exposar escultura, perquè si no són les rotondes o grans escultures de grans artistes, grans escultors, no hi ha sortida per una mena d'artistes. Realment crec que el que fem és una transversal, una exposició transversal on pugui participar el que vulgui dintre d'unes normes de les bases, no? I donar a conèixer als artistes i donar a conèixer a la gent del municipi i de tot arreu, perquè ve gent de Barcelona, ve la gent de Sculpture Network, que és una associació alemanya, venen d'instituts, venen d'escoles, i jo crec que fem una feina també pedagògica, que jo crec que és el més important, perquè trobar-se una obra al carrer i no saber què és ni què fa, clar, la idea és que durant aquests 2 mesos fem recorreguts del parc de Sant Cebrià per explicar a la gent, als nens, als joves, per què l'artista fa aquesta obra, com la fa, què vol dir o què vol expressar, o què senten ells veient aquest tipus d'art.
Ara que ens expliques això, per participar en una d'aquestes rutes s'ha de fer una inscripció prèvia o com funcionarà això?
Sí, nosaltres fem unes bases que ens posem d'acord amb l'organització, la MD, la institució i el grup de treballadors que tenim a Micart, i amb això ens posem d'acord amb premis, les bases que han de presentar, les mides, els materials, la data d'entrega, l'assegurança, perquè també tenim que assegurar durant el temps de la...
No, però jo deia més pel públic en general, o sigui, el públic que voldrà...
La part didàctica, no? De difusió.
Perdó. Ah, sí, fem una mica de difusió de cartells, tenim que parlar de les pancartes, perquè volem fer dues pancartes, tenim uns flyers...
Però jo ara, Marcela, jo vull venir a veure les escultures. Me'n vaig al parc de Sants... És lliure.
Lliure totalment.
Però si vull participar en una d'aquestes rutes guiades perquè m'expliquin què és cada...
Et posa en contacte.
Ens posa en contacte amb Micart i Micart diu, mira, tal dia sortirem un grup i serà extraordinari acompanyar-vos. Sí, sí, sí.
Per cert, pel que fa a projectes de futur, seria viable replicar aquesta mateixa iniciativa a altres municipis del Vallès, Marcènia?
És una història que l'altre dia, quan vam presentar la premsa, vam parlar, perquè ens agradaria que a Micart Valdoreix i Valdoreix dels Somnis no sol estigui a Valdoreix, perquè el Vallès és molt gran. I clar, hi ha un límit, no?, de posar escultures, i també hi ha un límit econòmic, perquè això porta una inversió dels municipis molt gran. Doncs nosaltres pensàvem a llarg, mitjà, llarg termini, oferir a diferents districtes del Vallès o municipis la possibilitat que també tinguin una obra de Valdoreix dels Somnis i que participin també en aquest corregut. Què passaria? Això s'engrandiria i seria una cosa encara més important. Sempre que el municipi pagui una mica la instal·lació i els costos d'assegurança, etc., que porten aquesta... Seria molt interessant, perquè, de fet, volem estar a Sant Cugat, encara han de confirmar que sí que tindran una obra, i voldríem pensar en els pobles o les poblacions que són més a prop de Valdoreix.
No ens queda gaire més temps. Recordem que del 26 d'octubre al 27 de desembre es podrà visitar aquesta Bienal al Parc de Sant Cebrià, que la inauguració tindrà lloc dissabte 26 a les 11 del matí i a la qual em sembla que tothom està convidat. Oi que sí?
Tenim un petit cocktail també, o sigui que...
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé.
I gràcies a, gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat gràcies. I publicitat que ens feu.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat.